Esperpent. Persona o cosa d'aspecte grotesc, ridícul o deformat, que provoca burla o repulsió. Forma d'expressió basada en la deformació exagerada de la realitat amb finalitat satírica, crítica o tràgica. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I la demà de la immolació de Florentino Pérez hem buscat l'home que més en pot saber del nostre programa. Albert Martín, bona tarda.
Bona tarda, simpàtic.
El nostre cafè, el nostre periodista de capçalera econòmica. I el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Vas sucar gaire pa ahir.
Déu-n'hi-do, eh? Perquè, a més, feia molt de temps que no em passava, i és que estava tornant a casa, anava al tren, no començava, perquè va començar amb uns minuts de retard, us anava sentint com anaves fent temps a les 6 i uns minuts, i llavors vaig arribar a Sant Quirze, havia de fer uns encàrrecs, i em vaig trobar el cotxe, dins del cotxe, parat davant del lloc on havia d'entrar a fer l'encàrrec, sentint la roda de premsa i no entrant per no perdre'm el que estava sentint.
Enganxat, eh?
Sí, la gent anava passant per la vorera pensant què fa aquest tio aquí dins del cotxe.
Escoltant la
ràdio. I simplement estava sentint aquella roda de premsa que em semblava impossible que estigués passant allò.
Sí, sí.
No, vaig estar ben bé com 25 minuts allà davant de la botiga pensant no marxo.
Gastant bateria del cotxe.
No, ja l'havia parat, però clar, la ràdio posada i dic, aguanto una mica més. Sí,
no,
sí.
I no s'acabava, eh?
No, escolta'm, i quan ja semblava que havia acabat encara hi va tornar, eh?
Nada que hacer esta tarde.
Avui ens dedicarem a aquesta primera hora a parlar de Florentino.
Nosaltres també hem fet una mica, no ens hem pogut resistir.
És que és impossible resistir-se. És dimecres, 13 de maig, i també estem pendents de tot això. Impossible marxar de casa.
Sí, només un de cada 5 joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. És la meitat dels que ho podien fer ara fa 20 anys. A Catalunya Mitjà ens hem fixat en l'estudi de l'Observatori Català de la Joventut que incorpora aquestes dades reflex entre els més joves de la crisi que tenim al país amb l'habitatge.
Mestres i professors mantenen el pols.
Sí, amb una vaga territorial avui al Penedès i al Baix Llobregat. Ha tingut un seguiment del 55% segons els sindicats, un 18% segons la Generalitat. Demà, les parts s'asseuran per intentar dialogar i intentar apropar les posicions que ara mateix estan molt enrocades.
I tensió demà perquè el judici del cas Pujol quedarà vist per sentència.
Sí, avui les defenses dels fills de l'expresident han criticat el procés i han demanat la seva absolució perquè consideren que no s'ha pogut demostrar cap de les pràctiques corruptes que les acusacions els atribueixen.
Han criticat el procés judicial, entenc.
Sí, sí,
judicial. I els esports, l'Espanyol, atenció, se la juga aquesta tarda en una nova jornada dramàtica de Lliga.
El Joan López Alegre ha marxat dient que va al partit com si anés a una colonoscòpia, perquè no s'ho perd. Juga l'Espanyol a les 7 contra l'Atlètic Club de Bilbao, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Just després, animaran el Barça al camp de l'Alavés, perquè és rival dels perigos en la lluita per la permanència. Ara bé, si parlem d'esports, fa 22 hores que monopolitza la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez. El president en funcions del Barça, Rafael Juste, qualifica de patètica l'acusació que el Barça ha robat al Madrid 7 lligues en el cas Negreira i demana al Club Blanc que deixi de fer cortines de fum per amagar la seva nefasta gestió esportiva.
I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs d'aquí a mitja hora, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament de Catalunya per donar explicacions per aquella infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors i mestres la setmana passada.
I farem un cop d'ull aquesta tarda també aquesta compareixença. Òscar Fernández.
Fins Francesc demà. Garriga, fins demà.
Gràcies.
Adéu.
Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Albert Martín, t'he d'explicar una cosa.
Sisplau. Però marro o no marro?
Sí, ja marro. Som-hi. Ja marro. Estic obsessionat amb la roda de premsa ahir de Florentino Pérez.
Ho entenc.
Tant que he agafat una màquina que em permet mantenir diàlegs amb la gent, per exemple, amb la Judit,
ai, Déu meu,
només fent servir talls de veu de Florentino Pérez.
Quina fantasia.
Jo crec que és que estàs tan obsessionat, Garriga, que no has ni saludat.
Vols que la provem?
Sí, clar.
Provem-la.
A veure, és que no sé què està passant, però és que tens aquí les lloberes i no les ni saludat. Per què no
a
saludes les lloberes?
Niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar.
Tu creus que t'has de dirigir així a les lloberes, per favor?
Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
Garriga, per favor, prou. És que, de fet, Martín, mira, és que no fa ni bona cara. Mira quina cara que fa.
Estoy muy cansado.
Ah, estàs malalt?
Si no he ido al médico.
Llavors, aquesta mala cara, de què és?
Me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo. Trabajo como un animal, ¿no?
Pues escolta'm un moment, no tens més frases que no siguin de Florentino?
Porque las otras me las han robado.
Ah, sí? Qui te les ha robat?
Los niños de África.
Va, deixa-m'ho estar, per favor.
Me tendrán que echar a tiros.
Jo, Garriga, és que jo crec que hauria de ser hora de ja anar acabant aquest gag.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
No, sí, ja, no, crec que no tens cap altre passatemps.
Meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente.
Garriga, prou, per favor.
Me cago en tu padre.
Podria estar així tota la tarda, anar tirant talls de Florentino Pérez.
Bueno, així ha estat tot el matí la redacció.
Sí.
Anar parlant com si fos del Florentino.
És que he nacido para jugar en el Real Madrid. Bé, encara estem en xocs per aquesta roda de premsa. Carme Lloberes, bona tarda, ara sí,
molt
seriosament.
Molt bona tarda. Ara, aquí, seriosament, jo només entro si és seriosament.
A tu et va agradar el que va fer ahir Florentino Pérez des del punt de vista d'un dirigent esportiu que està en un moment complicat? Creus que és útil?
Ho vaig entendre perfectament. És a dir, pensa que la festa del Barça no ha durat ni 24 hores. És a dir, les 24 hores de joia que havíem de tenir. Resulta que ja n'hi hem enraonat de la renovació de Flick, tant que era el nostre emblema de club i aquestes coses. No hem enraonat ni del cinema dels jugadors que van anar a prendre les seves crispetes i seves coses.
Però estem parlant...
Estem enraonant només del Madrid.
No, no estem enraonant. Ens estem enrient. No és el mateix.
Doncs jo crec que us esteu enrient d'una... I tenint en compte que penso el que penso, però que us ha robat el relat. És a dir, us l'ha robat tranquil·lament. Jo penso, tothom està donant com un home que xutxea de 80 anys, que ja repapieja, que fa catúfols i que no sé quantos...
No creus que i ja està més no, cap enllà que cap enquí?
No, no, crec que està gran i que d'això, però vosaltres, aquesta gent jove, més o menys, sempre penseu que la, com et diria, la saviesa, sabidoria, la saviesa no sé com es
saviesa.
Diu, saviesa d'aquestes persones per mi estan molt per davant de... I no parlo de només de Florentino, parlo genèricament.
Tu creus que ens ha
absolutament. És a dir, i a més
tu
a més...
Tu ho havies fet servir mai, això? I vaig a muntar un pollastre perquè no es parli de la malament que ho estem fent.
Quan no vaig guanyar, diguem, cap títol una temporada que va passar...
Què vas fer?
I a roda de premsa, vaig posar tots els cromos allà sobre la taula, vaig explicar tot el que deia i tothom... Ja ningú se'n recordava del desastre que havíem fet, que és el desastre que porta dos anys
però
fent
tu vas canviar de tema. Florentino s'ha col·locat ell al davant.
Sí, sí. I jo sé que a mi m'ha fet bastanta pena, també ho haig de dir, pena perquè una mica vosaltres ho explicàveu, és un home que no està avesat a què normalment es presenti d'aquesta manera i d'una manera així tan esperpèntica, no?
Tu, Martín, però... estàs acostumat a escoltar grans empresaris en privat i després en públic. I molts d'ells, ens ho dius tu aquí en aquesta secció, canvien el seu discurs quan et parlen de tu a tu que no quan parlen en públic. A tu et sorprèn veure un home com Florentino mostrar-se en públic de la mateixa manera que es podria mostrar en privat?
Em sorprèn que al Madrid li semblés una bona idea el que va fer ahir, com va sortir tot sol, mirant un mòbil. Em sorprèn.
Amb tots per allà sobre.
Va ser molt ben parlat, per lo que és ell. En privat.
Sí, encara podia ser pitjor.
Sí, molt pitjor. Recordeu els mítics àudios publicats pel Confidencial? Cada tres paraules, dos són, diguem, renecs. I no, és una prova molt... Em sembla un viatge a la profunditat psicològica de Florentino Pérez, que explica una mica el Madrid contemporani.
Ciro López, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Ahir estaves expectant. Avui com estàs?
Abotxornat. Bueno, sí? Estic trist perquè jo li tinc apreci a Florentino Pérez, tot i que fa dos o tres anys que no parlem, però bueno, la veritat és que per mi ha sigut una roda de premsa, per dir-lo així suavement, jo crec surrealista, no? O sigui, és
no,
difícil.
No et podies esperar això quan ahir a les 4 parlàvem, a veure què dirà, què no dirà, si dimitirà, si no,
no
que sortís amb
no,
aquest discurs
bueno,
així, no?
Jo et deia que, no sé si et deia tu després quan vaig fer trucades, que no, que jo estava convençut que no dimitiria, i de fet, pues, 5 minuts abans de començar la roda de premsa m'havien parlat gent propera al Florentino que no dimitiria i que no descartaven la possibilitat, o que no descartessi jo la possibilitat de que convoquessi eleccions. O sigui, que al final va ser el que va ser, no? Però, bueno, independentment de que sigui per un motiu o per un altre, la roda de premsa és, bueno, és el pitjor que he vist en un personatge públic des de fa molt de temps, no? Bueno, és el Florentino... També és veritat que és el Florentino Pérez fora de les càmeres i dels micròfons. O sigui, l'autèntic. O sigui, el Florentino Pérez en el seu estat pur, no? De com és el Florentino Pérez. Els que hem parlat i hem tingut una relació propera a Florentino Pérez sabem que parla així. O sigui,
de fet, Relaño aquest matí deia amb l'Ostrell que Florentino Pérez té certa tendència a malparlar de gent. Quan es troba amb gent, és molt habitual escoltar-lo criticar o directament insultar altres persones.
No, i sobretot parlar així d'aquesta... És que va cometre errors molt greus, ja independentment de la desestructuració del missatge, que va ser un desastre, que a vegades llegia els papers que tenia, després no trobava no sé què, després improvisava i tal. Al marge de la desestructuració en el missatge, el pitjor és que va cometre errors de que són querellables. O sigui, quan tu dius que hi ha colegiados que s'han enriquecido, wow, a costa del Barça, això, si jo sóc àrbit, wow, de primera divisió, això és querellable. Perquè després, bueno, pots dir, no, és que m'han robat. Bueno, m'han robat, ja, això és sancionable, sí, pel comitè de competició.
No, però ara ja podem dir sempre nosaltres que el Madrid roba, perquè si ho diu Florentino del Barça, doncs també ho podrem dir nosaltres, no?
Bueno, sí, bueno, vosaltres ja ho heu dit moltes vegades.
No, no.
Ens has atrapat. Ja estem validats, doncs. Tots aquests anys de discurs ja estan validats.
Però aviam, Ciro, deixa'm preguntar-te una cosa. Tu, de veritat, independentment, doncs, si ella va sortir a pit descobert, perquè a l'hora de la veritat una mica estàs explicant que és l'essència d'ell en la privacitat. Per tant, la meva pregunta és... Per tant, ell us va torejar tots. És a dir, ell es va plantar tal qual és ell, un home ara cada vegada més gran i una vegada que controla menys, però accepta això,
sí, clar, però, quina,
però, que va fer vergonya en el Madrid, però és que és la realitat del Madrid.
Però diu, us va torejar i es va autoempitonar a si mateix.
Clar.
No, vull dir, la cornada, si això...
la cornada, no sé com és
l'embestida.
L'embestida se l'emporta ell.
Però no,
la fa perquè... i se l'emporta.
Ciro, tu estàs explicant que ell és així. És a dir, ell per primera vegada s'obre a portes.
Espera, un moment, perquè el Ciro...
Bueno, és així. Hi ha dues cares del Florentino Pérez.
Bueno, la pública,
o sigui,
com
tots. Hi ha una cara pública i d'home d'empresa... que també és, no sempre és així, clar, però dic, quan parles de futbol, doncs a vegades el Florentino s'expressa així i té les seves filies i les seves fòbies. O sigui, que el Florentino està convençut que el Barça li ha robat moltes lligues, això el deia quan parlaves amb ell, o que hi ha àrbits que s'han aprofitat dels calés que li va pagar el Barça al Negreira, pues això ho pensava. El tema és de que el que no té recorregut és que ho digui públicament si no tens proves, perquè repeteixo, si no, això és querellable. Però després també hi ha altre Florentino, que és el gran gestor de la seva empresa i també el gran gestor del Real Madrid.
Ara repassarem alguns dels fragments, però a mi em va cridar molt l'atenció, Ciro, que amb tu, a les 4 de la tarda, et truquem i no teníem altra cosa a fer que escoltar-te tu llegir el Marc en directe.
Sí,
i resulta que després de la compareixença el que va fer Florentino va ser dedicar-se a llegir l'ABC en directe.
Estoy muy cansado. Antes de la junta directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Florentino Pérez hizo saltar las alarmas.
Ciro, vas marcar el camí de la tarda, eh? Tu primer llegint el Marc i després Florentino llegint l'ABC en directe.
Que costi que jo no vaig ser el que li he enviat aquest...
No, hòstia, hauria estat molt bo això, eh? Li vaig enviar jo a Florentino l'article al link de l'ABC.
Això, aquest és altre dels problemes, no? Que, a més, es va descobert ell mateix, no? De que quan està mirant a veure qui li havia enviat al recull de premsa, aquesta informació, diu el nom del senyor hispano-marroquí, que mai me'n recordo de com se diu, la Mari o la Mani, o no, i diu el nom. I clar, quin és el problema? Que la gent que està al costat del Florentino Pérez encara li posa més foc a les coses, no? En vez de amansar les aigües i tranquil·litzar al Florentino, pues té al costat... No et vas fixar que en la roda de premsa estava mirant constantment al telèfon?
Sí.
I això eren missatges que li arribaven...
Bien, Florent, bien.
Que molt bé, molt bé.
Dale.
O sigui, és que és així. És que aquest és el problema del Florentino Pérez, que és que té al costat a l'enemic. Té al costat a l'enemic, perquè si no, ninguna persona normal li deixaria dir el que va dir i convocar una roda de premsa per dir el que va dir.
De fet, la roda de premsa es va convertir en un atac frontal contra premsa i periodistes.
I amb especial incidència contra l'ABC. De fet, avui el diari destaca una dada superrellevant, que dels 65 minuts que va durar aquesta roda de premsa, 15 els va dedicar a criticar el diari ABC. Va deixar molt i molt clar que es donaria de baixa del diari.
Mi madre leía siempre l'ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
Va tenir una pica baralla amb el periodista Rubén Cañizares i també va dirigir-se a dues periodistes dones amb un to que s'acosta més al masclisme que es pos d'abans que una altra cosa. Primer assenyalant una periodista del propi diari ABC.
Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
Aquest va ser el primer moment i després va deixar que una periodista li fes una pregunta.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos, joder.
Una mujer que no sé si sabe de fútbol y esta niña que tiene derecho a hablar. Tenim la niña, Lola Hernández, periodista a Fox News. Lola Hernández, bona tarda, com estàs?
¿Qué tal? Bona tarda. ¿Qué tal, Ciro?
Muy bien, mi niña, muy bien. ¿Te explico una anécdota, Garriga?
Explica.
Quan tenia 15 anys o 16, la Lola...
La niña.
Un dia jo estic al Palau d'Esports, la nena... En aquell temps sí que era una nena, era una niña. Pues jo entra en la cabina de retransmissió, jo estava narrant un partit del Madrid, suposo que era Madrid-Barça, de bàsquet, i estaven a l'Andrés Montes i jo, i entra una nena... una niña y una otra niña, dos nenas, y Ciro, Ciro, y Andrés, ¿os podéis firmar un autógrafo? Y yo, sí, firmé un autógrafo y tal. Y quina és la meva sorpresa, que no sé si 7 o 8 o 9 anys després poso la... Jo crec que ja estava a Coruña de jefe de premsa, poso la tele i dic, anda, però si aquesta és la nena que va vindre a demanar-me un autògraf.
Bé, doncs mira, uns anys després s'ha convertit en una mica de notícia també per la forma com Florentino Pérez s'hi va dirigir en aquesta roda de premsa. Tu, Lola, què vas pensar quan et diu la niña esa? Et va molestar?
Mira, pues no me ha molestado. La gente intenta de verdad, es que no me ha molestado. Es que no... Mira, primero ni lo registré. Porque yo estaba pendiente cuando soltó lo del mexicano, y mi tele es Fox México, está la central, y entonces me puse rápidamente a investigar quién era el famoso mexicano, que era lo que me convenía a mí saber,
claro.
Y por eso dice que quería hacer dos preguntas, ¿no? Una que sentía, ¿no? Porque sabía que me iba a dar algún titular, y la segunda iba a intentar pillarle por lo del mexicano. Y no me molestó porque, además, fíjate, y Ciro, tú también le conoces, creo que en eso no lo hizo para vacilarme, dolerme, ni por machismo, porque en eso no. Otra cosa es que me hubiese dicho que no tengo ni idea de fútbol. Ahí sí, vamos, me revuelvo, y si no me conoce, que soy muy batalladora. Ahí saco las uñas, los dientes y lo que sea necesario. Pero el término niña yo creo que estaba un poco ya sacado y lo utilizó, pero ni mucho menos como para despreciarme. O al menos a mí no me hirió para sí. nada.
¿Y sabéis yo también, yo estic en la Lola, yo no había sí. parlat amb la Lola, i ho vaig dir en el meu canal, que deia, jo crec que ha tratat a Lola com si fos, pues bueno, com un pare o un avi a una filla o una neta, no? O sí. sigui, no ho vaig trobar. A l'altre, sí, lo de l'ABC sí, per mi és criticable, molt criticable. Sí. Lo de Lola, perquè jo crec que, a més, el Florentino, no crec, conèixer a Lola Hernández des de fa molt de temps, i la va tratar, pues, eso, com una filla. A veure, nena, què dius? A veure, la niña, què quiere decir? Bueno, jo també, a vegades, a la meva filla, que té 41 anys, li diu... Clar, la niña, com està?
Però és la teva filla, clar.
Sí, no, però bueno...
És más, sí, però vosaltres sempre comentes l'anècdota de la niña presentando una Antena 3. Y, claro. Y también os quiero decir una cosa, yo he tenido momentos malos también con Florentino Pérez, que os recuerdo que José María García fue mi jefe en Antena 3, en el momento de Telefónica y precisamente de todo el lío con Florentino Pérez. Pero fíjate que a pesar de tener lío, que yo en ese momento os presentaba el informativo, ese rifirraje con José María García, y tú lo sabes, Ciro, luego al final, tanto me dicen vetar y tal, a mí jamás me ha vetado para nada. Y es más, os voy a contar una cosa. Yo era jefa de deportes de lainformación.com cuando sacamos lo de la famosa central lechera, cuando mi bloguero Carlos Zorras cuenta lo de la central lechera y Pep Guardiola da la rueda de prensa y nombra el artículo que habíamos publicado. Y jamás me ha vetado. Y hago Champions, ¿eh? Estoy con ellos partido tras partido. Así que no creo que, de verdad, ¿eh? para mí no ha sido ofensivo. Y ahora también te voy a decir una cosa. Y lo que me molesta es que no me llamen para preguntarme por la gestión de Florentino Pérez, por lo que me pareció la rueda de prensa o por la frase que me pareció tremenda, la de me han robado 7 temporadas, que fue la respuesta a mi pregunta. Que de repente me haga yo aquí protagonista por lo de la famosa niña.
Sí, però...
54 anys, eh?
Però un detall que em va cridar l'atenció, que és a tots els periodistes homes als quals es referia, si dirigia pel nom o pels cognoms o per totes dues coses.
Però després a un li va dir xaval, també, eh? Després de lo de... Sí.
Però les dues dones que va anomenar era esa que no sabe nada de futbol i la niña. Vull dir, significatiu, si més no.
Bé, en tot cas, aquí són percepcions i la Lola ho va viure en primera persona. Quin impacte ha tingut aquesta roda de premsa a Madrid, Lola? Tu que estàs treballant des de Madrid i també per un canal internacional, l'impacte és bèstia, no?
No, és bestial. Yo tuve también directo para Fox a las 12:40 de la noche, hora española. Luego el siguiente programa ya es a las 4 de la mañana. Te puedes imaginar, ha sido muy impactante, pero... A nivel externo, y fíjate que me repercute directamente a mí, sí que sacó lo de en las redes sociales, evidentemente, lo de la niña, pero sí que impactó mucho la rueda de prensa, el tono y sobre todo el tema Negreira, ¿no? Que me preguntaban mucho ayer en la tele, que claro, es tremendo y lo estabais comentando ahora, ¿no? Ahora a ver las acciones legales que va a tomar también el Barça, porque es lo que comentaba Ciro. O sea, tienes que tener las pruebas muy cerradas para acusar de esta manera en una rueda de prensa que al final ha dado la vuelta al mundo. Es sí. bastante grave la historia.
Mira, tenim la CNN posada aquí, i la CNN, ara no, però fa 5 minuts, estaven fent una connexió amb Madrid parlant de el clash with the press of Florentino Pérez. Vull dir que l'enfrontament amb la premsa és el que un dels temes que quedarà. Doncs Lola Hernández, periodista a Fox News o a Fox Sports, gràcies per atendre'ns també aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio.
Nada, un placer i tenés ahí un crack, eh?
Ciro. Hombre, un crack, catacrack que el tenim aquí. Ciro López, una abraçada. Gràcies, molt Lola. Forta. Parlem aviat.
Adéu.
Un passo a tu.
La Lloberes demanava...
Un apunt, sí.
Fes-lo,
sí, m'agradaria... Has vist que he guardat el torn, eh?
Increïble. Sí. Estàs disciplinada.
Bé. Perquè a més m'interessava saber l'opinió d'ella, perquè a vegades aquestes coses, cadascú quan les rep, doncs ho viu d'una manera o una altra, però perquè vegis com tenim assumit la condescendència dels homes.
Clar.
És a dir, ella li sembla com una cosa natural quan ella allà no va ni de nena, ni de mujer, ni de nada, va com a professional.
Periodista.
I per tant, doncs, representa que no d'això. Et dic una cosa, també haig de dir I no és que justificaré, eh? Però que per mi el senyor Florentino Pérez, que té 80 anys, no em veu dir, més o menys, o
79.
Així, que és un home marcat per la postguerra. És un home que ell no ha tingut la formació, diguem, avançada de quan les dones tenien un paper, era el paper que tenien llavors o el paper que tenien ara. No el justificaré, és que jo assenyalaré els d'ara i assenyalaré a les dones d'ara. És a dir, els 45 anys, per exemple, dels actuals, molta gent amb moltes activitats té el mateix paper que té, per exemple, Florentino Pérez, i nosaltres ho seguim assumint. És a dir, això és el que a mi em preocupa. El privilegi que han tingut la gent dels 45 anys, per exemple, i ho vivim cada dia...
Que entens que han tingut una educació diferent a la de Florentino.
Que han tingut un privilegi, en certa manera, perquè, clar, aquest... Jo me l'hi he mirat una mica i va anar als Escolapis, una d'allò... Estem enraonant dels anys 50-60...
Sí, però si ha adaptat les seves habilitats empresarials per fer negocis al 2026, també pot adaptar les seves habilitats socials per tractar...
No, si a tu ja t'han format d'una manera i tu, a més, en la teva vida privada estem enraonant, perquè pel que estic veient, la posada en escena és una cosa,
sí.
I l'altra és que ell
va ser autèntic.
Dones sempre així, i per tant les ha tractat sempre així, i ningú li ha registrat, perquè ahir una de les coses que
molt poder,
i la gent molt cagada també, perdona
que ho digui. Davant d'algun molt poder, la gent es caga.
Els periodistes cagats, és
mira,
entendre.
Ara parlarem d'això, farem una pausa i atenció.
Això.
És un minut de publicitat i en directe a Catalunya Ràdio un expresident del Real Madrid.
Vale.
I no n'hi ha gaires.
Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després... la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45 la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ahir Florentino Pérez es va dedicar a recitar una i una altra vegada, com si llegís la Viquipèdia, les seves gestes al capdavant del Madrid.
Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
Són declaracions contundents i li preguntem com les va viure doncs un dels pocs expresidents que queda del Real Madrid, que és el senyor Ramon Calderón. Senyor Calderón, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Content de tornar-lo a saludar. El Ramon Calderón el tenia jo de col·laborador, el tenim un punt, l'any 2011-12. O sea, ha passat ja un tiempito des de que hacíamos col·laboració aquí en Catalunya Ràdio, però tants anys després, i segueixen el president del Madrid, Florentino Pérez, el que ha canviat és una mica la seva actitud. Què va sentir? Va sentir pena, vergonya, quan va escoltar Florentino?
Pues yo creo que son... Fue una rueda de prensa muy desafortunada. Yo no quiero echar leña al fuego, pero es que no lo entendí también, y creo que la mayoría de los socios y los seguidores y los periodistas no lo han entendido, porque no hubo ninguna autocrítica. Hubiera sido razonable el decir que han sido dos años en los que se han cometido errores, que seguramente se han hecho cosas malas, como hacemos todos, y que iba a convocar elecciones para ver si los socios le respaldaban, y él podía seguir adelante con sus proyectos, pero todo aquello que vimos fue un poco esperpéntico, ¿no? Lo del ABC, lo que repitió varias veces, los papeles por la mesa, atacar a periodistas, y como digo, ninguna autocrítica, ninguna sensación, no transmitió ni ninguna idea de que él se sentía culpable de algo, en fin, no sé, me pareció todo esperpéntico, y después, claro, decir que quiere que sean los socios los que voten, pero que no le van a echar ni a tiros, no sé, sonó un poco extraño a mí. Yo le he tenido simpatía, colaboré con él durante 7 años en la junta directiva, y el que yo vi ayer no era el que yo había conocido antes, sinceramente.
Clar, vostè el va conèixer molt. El Florentino que veiem ahir en públic és el Florentino que es mostrava en privat a les reunions de la directiva, en sopars, dinars de directiva, o és bastant desconegut, desconocido, el que vam veure ahir?
Bueno, él yo creo que se ha cuidado mucho siempre de hablar en público, no tiene mucha facilidad de palabra, como vimos ayer, procuraba, por lo tanto, no improvisar, lo cual es un acierto, lo cual es signo de inteligencia, y ayer hizo todo lo contrario. Ayer habló, pues, como puede hablar, como en los audios aquellos que escuchamos, que no fueron precisamente muy afortunados, ¿no?
Vale, estaba que estaba al bar.
Yo creo que eso, pues, no benefició nada ni a su imagen, ni a la del Real Madrid, en fin, fue una hora, y además después al final quiso incluso entrar en gracietas, ¿no?, con lo de joder la niña y joder vosotros que sois muy feos, no sé, no entendí nada, la verdad, me pareció un poco esperpéntico, sentí un poco de vergüenza, pero sobre todo pena, porque vi a una persona que estaba absolutamente desarmada, no sé, de que no es, con una sensación de nerviosismo, de alteración, que no es propio de una persona como él, que ha triunfado y sigue triunfando en sus negocios, y por qué no negarlo, y también en el Real Madrid. Yo creo que en los últimos 10 años, vamos, creo, no, confirmo, y he sabido que en los últimos 10 años pues han ganado muchos títulos y él ha hecho cosas importantes. Lo de ayer, pues es un borrón, sinceramente, todos podemos equivocarnos, yo creo que él ayer pues se equivocó.
Vostè és l'última persona que ha guanyat unes eleccions a la presidència del Madrid l'any 2006. 20 anys després pot haver-hi eleccions o no hi haurà ningú que s'atreveixi?
Pues yo creo que será difícil. Me parece que sí hay una persona que ha dicho que está interesada en presentarse, todavía no lo ha hecho oficialmente, pero lo he leído en algún medio de comunicación, que es una persona que tiene capacidad económica para hacerlo.
Enrique Riquelme.
Y que está dispuesto a hacerlo, lo conozco bien, su padre fue directivo conmigo, a él lo he conocido de niño porque venía al palco y, bueno, después ha triunfado mucho en sus negocios, es muy joven y ha conseguido tener ya una empresa en bolsa, pues con una capitalización importante. Pues parece que él está interesado. Creo que es bueno que alguien se presente e intente por lo menos ser alternativa. Será muy difícil, porque creo que el presidente actual tiene crédito, y yo así lo reconozco entre los socios. Ahora mismo se siguen acordando, pues, de que se han hecho cosas importantes y se han conseguido títulos, y eso el socio lo valora. Pero es bueno, como creo que haya un debate, ¿no? Un debate en el que puedan exponer cada uno sus ideas y puedan tratar de resolver los problemas que actualmente tiene el Real Madrid, y los tiene, y eso es innegable.
Ramon Calderón no s'ho planteja, no, de tornar-hi?
No, yo ya pasó aquella época. Ahora habrá gente más preparada y sobre todo con más ganas. A mí me las quitaron, pero estoy muy orgulloso, fue un honor, fue un privilegio, seguramente si volviera a ocurrir y estuviera en aquella situación, lo volvería a hacer. Ahora ya no, ahora ya tengo otros objetivos en la vida.
I la última, ¿qui li agradaria que fos l'entrenador del Madrid l'any que ve? ¿Mourinho?
Me gustaría que fuera un entrenador que tuviera las características de aquellos que han triunfado en el Real Madrid, que no son precisamente las que tiene Mourinho, para que nos vamos a engañar. Él estuvo aquí 3 años, ganó solamente una liga, ninguna aparición en las finales de la Champions, y los que han triunfado eran aquellos que convencían en vez de imponerse a los jugadores sobre sus métodos, sus sistemas. Han sido Ancelotti, Del Bosque, Zidane, 3 entrenadores con unas características muy similares, que eran capaces de manejar los egos en el vestuario y de, insisto, de convencer, no de vencer, no de utilizar el látigo, ni de gritos, ni de apartar a jugadores, ni castigos. Eso no ha funcionado nunca en ningún equipo grande, y en el Real Madrid tampoco.
A la seva època, els jugadors també es pagaven al vestidor?
¿Perdón?
¿En su época también se pegaban en el vestuario?
Pues si se pegaban, yo no, la verdad es que no lo conocí, o sea, no me enteré. A lo mejor ocurría, para que en este caso parece que al presidente, que es otro de los esperpentos de ayer, no le parecía mal que se pegaran, sino que se supiera. que hubiera trascendido, que se pegaron, y por cierto, pues no debe ser normal porque la sanción que se les ha impuesto es la más alta que se recuerda en la historia del club, ¿no?
Sí, no está
medio
mal.
Millón de euros a cada uno, no debía ser una pelea normal.
No, no, sin duda. Ramón Calderón, expresident del Madrid, moltes gràcies per atendre'ns a Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Encantado, encantado. Un abrazo. Adiós.
Ara ho parlàvem, Martín, amb Ramón Calderón, el nom d'Enrique Riquelme com a possible rival de Florentino Pérez. Si referia així al ser superior.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento esto sudamericano.
Uy, que no és ni sudamericano. És un senyor nascut a Alacant, que sí, té un deix mexicà.
Va viure a Panamà uns anys.
Qui és Enrique Riquelme? Ens n'hem de començar a familiaritzar amb el nom?
Home, sí, clarament, perquè si un senyor aixeca el dit a disputar-li unes eleccions a Florentino, mereix, vull dir, moltíssima admiració pel seu bon humor. I tres dades impactants, aquest senyor. 37 anys. No sé si sou conscients de que tenim jugadors al plantilla del Barça més veterans.
És un niño, és un niño.
Jo diria niño, sí, exacte.
Patrimoni que ronda s'apropa als 500 milions d'euros.
Not bad.
Això és important pel tema
això,
de poder-se presentar.
Això ni la Lloberes.
No hi arribo, però bé, podríem disputar-ho.
Sí, sí. I escolta, és un senyor que s'ha dedicat a Grupo Cox.
Amics.
Actius, perdó?
Sí,
Cox, Cox i amb C, important amb C. I escolta, han arreplegat amb actius de Bengoa, han comprat la filial mexicana d'Iberdrola.
Sí, és un senyor molt exitós.
Absolutament, és que té 37 anys, és que és bastant gros.
I a més aquí hi ha també una disputa entre ACS, que és l'empresa de Florentino Pérez, i aquestes elèctriques que diu Florentino, crec que es refereix a Iberdrola,
sí,
que és una empresa amb la que té una confrontació històrica, un bif empresarial, podríem dir.
Sí, Sánchez Galán és un dels...
Que té nom d'àrbitre.
...supercampions de l'Ibex. Et diré més, nom d'àrbitre i cara de línier.
assistido por Sánchez Galán.
Sí, en la banda. Sánchez Galán té un petit bitxo de 100.000 milions d'euros de valoració.
No està 100.000 malament,
milions.
Que
perquè poseu al cap Florentino, el seu bitxo, que també és un bitxo increïble, són 36.000 de valoració en bolsa.
Ah, o sigui que Iberdrola és molt més gran.
És un bitxo absolutament immens, Iberdrola. Immens.
I aquí hi ha una confrontació.
La seva batalla és antiga i fa lustres que s'arrossega.
Doncs bé, això és el que tenim a nivell empresarial. Fem una pausa ara, Arnau? Sí, fem una pausa. Fem una pausa, que estem pendents de moltes coses. Hem de parlar de Florentino Pérez, hem de saludar més gent. Pausa i de seguida seguim a la tarda de Catalunya Ràdio.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
És una bogeria!
8 homes van ser un.
Remeu pel vostre país! Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passen 10 minuts de 4:45 de la tarda. Tenim compareixença a la Comissió de Seguretat del Parlament sobre el cas dels Mossos infiltrats. Aquesta és la consellera Parlon.
El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional i això no ho podem perdre de vista. I no s'ha de confondre la seva professionalitat amb un fet concret, que és el que ens ocupa avui aquí i que podrem analitzar, i no es pot, en aquest cas, arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada, donar a entendre que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no treballa amb prou professionalitat. I això és el primer que jo vull deixar clar avui aquí. El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional, és un cos que treballa al servei del conjunt del territori, que treballa amb especialització, però a vegades es cometen errors. És el cas que ens ocupa. Com he dit, aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Ha generat un debat polític que requereix donar explicacions, que és el que estem fent avui aquí. També vull començar, malgrat que no és una decisió política, perquè nosaltres no fem ingerència en les decisions operatives, sí que vull demanar disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política. També estenc la mà, més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius per poder-nos trobar i poder donar explicacions personals, totes aquelles que vostès requereixin i que considerin que són oportunes. Insisteixo i remarco que no ha estat una decisió política i crec que això és important dir-ho. Hi ha una decisió operativa, una maniobra operativa que s'emmarca dintre de la feina que fa la Comissaria General d'Informació. L'especialitat de la Comissaria General d'Informació, per tant, les competències que desplega estan emparades, com bé saben, en la norma del 2011, reformada al 2023, que és el decret d'estructura del departament, i tenen la capacitat d'intervenir i recabar informació per valorar els riscos, però, evidentment, de la manera que s'ha fet no és l'adequada, en aquest cas concret. I això ens porta a remarcar el fet de davant d'aquelles operacions o actuacions operatives de Mossos d'Esquadra, nosaltres políticament hem de respectar l'autonomia policial, òbviament, no hem de fer ingerència, aquestes actuacions estan subjectes a norma, que és el que va dir el comunicat que va publicar Mossos d'Esquadra, però són millorables. I en el recorregut de millora és en el que nosaltres avui ens volem situar. Com saben, la tasca primordial de la Comissaria General d'Informació és recollir tota aquella informació que es dona en situacions de conflictivitat social per valorar el risc i també protegir l'exercici dels drets, inclosos els drets de protesta. Està emparada en la norma a la qual els hi feia referència, però no és la norma el que aquí està avui generant el debat polític. No és la norma, és l'execució. I davant de l'execució és on considerem que hi ha aquest recorregut de millora. Per una senzilla raó, perquè l'eficàcia policial es fonamenta en l'autonomia i la professionalitat dels que executen la part operativa. Però aquesta no pot quebrantar mai la confiança que han de tenir els moviments socials i els moviments sindicals i la ciutadania en general envers la policia. I una maniobra mal plantejada, mal calculada, un error humà, doncs pot entorpir aquesta relació tan necessària de confiança. I necessitem reforçar aquests espais de confiança entre l'activisme social i el cos de Mossos d'Esquadra, perquè aquesta col·laboració garanteix en primera instància també que els espais de protesta siguin segurs. I en aquest aspecte és en el que nosaltres plantejarem, i després així ho farà el director, d'acord amb la valoració d'aquest recorregut de millora i d'aquests protocols, aquest és el compromís que aquí també avui volem expressar.
És la consellera Núria Parlon, en directe per Catalunya Ràdio, a la Comissió de Control del Parlament sobre la presència de Mossos d'Esquadra infiltrats o afegits en unes assemblees dels sindicats de mestres en un acte poc habitual. Martín, tu que també segueixes qüestions polítiques a vegades, poc habitual de demanar disculpes tan obertament per part del govern, no?, d'una actuació...
Això volia destacar i relacionat amb el que va passar en Florentino. Va haver-hi algun tipus d'autocrítica? Rotundament no. Què fa aquesta senyora? Que per ella tampoc és fàcil, eh?
No, es veu en el discurs que no està sent una compareixença senzilla.
No és fàcil i és dur, i segur que la petició de demanar perdó li ve de dalt. Ho podria ser, no hi entenc, però és el que ha sortit a dir aquesta senyora és perdó, ens hem equivocat, no costa tant.
Error humà, disculpes del govern, maniobra mal plantejada, és el que està explicant ara Núria Parlon. Recordem que l'oposició havia demanat la seva dimissió, també la del director de la policia, Joan Lluís Trapero. Joan Lluís Trapero, en tot cas, seguirem pendents d'aquesta compareixença de Núria Parlon, que de moment és la que està fent el missatge inicial, la consellera, i de Joan Lluís Trapero, és el director general de la policia. Reprenem el fil del que teníem sense perdre'l de vista, aquesta compareixença. Si la voleu seguir íntegrament, la podeu trobar a 3cat.info, perquè ahir, clar, vam veure diverses cares de Florentino Pérez, i amb el Martín volíem fixar-nos en la de l'empresari, que és potser el més destacat.
Que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año.
Clar, és un imperi el que té Florentino Pérez, i és el que dèiem abans, és un senyor molt poderós.
És un bitxarraco, sí, sí. Poques a Espanya com ell, i empresaris com ell a Espanya, poquíssims.
I és un sector donat a pràctiques una mica difícils. Sí.
És un sector durot, és un sector que sempre surt als llistats dels sectors més corruptes, diguem, de les ONGs expertes en corrupció, i hem de saber que heu parat aquí, que el nom d'ACS ha sortit en diversos casos de corrupció, ACS en la seva denominació actual, i les antigues ACS, les antigues empreses del Florentino de fa molts anys, han anat sortint aquí i allà. És un món que no és un món net i polit, i no és la biotecnologia, que ens entenguem.
I és un home que està, no sé si dir, acostumat a viure al límit sempre, empresarialment.
Sí, sí. És correcte com ho dius. Hi ha aquest llibre absolutament recomanable i meravellós d'aquest periodista que es diu Juan Carlos Escudier, que va dedicar temps de veritat a fer periodisme de veritat, a explicar a Todo Florentino. Es diu Retrato en Blanco y Negro de un Conseguidor. És un llibre que és una joia, publicat a principis dels 2000, vull dir, els últims 20 i pico anys de Florentino no hi apareixen, però, diguem, el seguit de trampetes, pirules i jugades al límit que apareixen allà documentades és una cosa increïble.
Però aquest llibre el podem trobar?
És un llibre, pràcticament, un llibre de bruixeria. O sigui, impossible. És l'Opus Nigrum del periodisme econòmic.
No es pot trobar.
O sigui, ha desaparegut.
És molt difícil trobar-ho. Clar, jo l'he llegit perquè l'he trobat, però és que no pots anar a la central i buscar-lo.
I és un personatge que potser l'associaríem més amb la dreta espanyola, amb el PP, però és un personatge que està bé amb tothom, amb el PSOE, amb el PP i amb qui mani allà on mani.
Absolutament transversal, i és molt bon apunt, i en el llibre ho explica. Li va anar molt bé amb algun ministre del PP, Arias Salgado, va passar de vuitena constructora a Espanya a tercera. Després li va anar molt malament amb Álvarez Cascos, va passar de segona a vuitena. Li va anar increïblement bé amb el PSOE. És un senyor que li podia dir a un polític destacat del PSOE que sepas que en el partido mando más yo que tú.
Això ho ha dit Florentino Pérez.
Això apareix en aquell llibre, sí, està tot documentadet.
Això no ho ha dit ni la Lloberes, això.
Absolutament transversal.
I a més, envoltat de requalificacions històriques que també expliquen l'èxit seu i del Madrid.
Clar, n'hi ha una d'històrica, que no hem d'oblidar mai, que és la Ciutat Esportiva, any 2001, que és una cosa ultra escandalosa, en la qual, doncs, bàsicament, això, es va donar el vistiplau a una requalificació de terrenys que eren d'ús esportiu perquè si fossin, diguem, d'ús de trinco-trinco fort.
El que jo no sabia és que havia tingut també connexions amb els mitjans de comunicació.
Sí, ell sempre ha tingut molt interès, i a finals dels 70 ell va fundar la Guia del Ocio. Sí, sí.
Que la Guia de l'Ocio és de Florentino Pérez?
Havia estat, perquè s'ho va vendre. Va estar uns anys, va anar com va anar, no molt bé, no molt malament, però va fundar-ho i després s'ho va vendre.
Hem parlat a vegades de la seva vinculació amb Catalunya, amb Miquel Roca, no? Sí. Una aliança política...
Que va sortir regulera, que ell sempre deia, me da mucha vergüenza, li deien, però per què, Florentino? Si esto no lo va a saber nadie, lo sabrán todos los que me conocen. Ho va viure fatal. I després, quan ell comença en el món de la gran construcció, es fa amb una empresa que estava mig fallida, que era Padrós, i la persona, diguem, que més l'ajuda amb contactes, diguem, en la burgesia catalana i en l'empresariat català, és el Miquel Roca, que era company de desfeta política en la seva aventura anterior.
És un home amic dels seus amics.
Molt amic dels seus amics. Ramon Calderón, no he tingut ocasió de felicitar-lo, però en aquest llibre apareix una històrica frase de Ramon Calderón que diu això: en el grupo de viejos amigos del constructor habría que citar a Manuel Cerezo, Raúl Ronda y Gumersindo Santa María. Del carácter rudo de algunos de los citados y de sus ocupaciones poco glamurosas, concesionarios de automóviles, excavaciones y movimientos de tierras, restauración, dio testimonio el ocurrente Ramón Calderón, al que se atribuye el apodo con que los describe, el clan de Harvard.
El clan de Harvard està molt bé. I va, un últim apunt així més íntim i familiar de Florentino, ens pots fer?
Sí, bueno, hi ha aquesta cosa que a mi em fa gràcia, eh? Sabeu que ell va estar molts anys casat, va morir la seva dona, Pitina. Que era la Pitina.
Sí.
Després, sempre em fa gràcia això, que tenia aquesta filla seva, que es deia...
Cuchi?
Era la Cuchi, una de les seves filles és Cuchi. Té aquest amic íntim, advocat d'una altra època, que es deia Chitín. És aquest Madrid, que ens diem Chitín, Cuchi...
Mira, saps que els coneix una mica amb aquests? Sí. És un exdirectiu del Barça, també amic de la casa. Albert Perrin, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, tot això a tu et sona perquè tu, com a directiu del Barça, t'havies reunit, t'havies trobat, t'havies dinat i sopat amb Florentino Pérez.
Vàries vegades.
I hi ha una història amb unes corbates que és bastant divertida, no sé si ens la pots explicar.
I tant. Estàvem al Drolma, al restaurant de l'Hotel Majestic.
Ben bo.
Fent dinar de directives. I el senyor Florentino, pum, estaca la corbata. Oi, com voy a ir con la corbata manchada? Jo coneixia molt una botiga de roba que es diu Sí Senyor, que està a la vora. Vaig dir, no se preocupe, jo se lo arreglo. I vaig telefonar i vaig dir, porteu-me unes quantes corbates que, sobretot, que no tinguin els colors del Barça.
Vale, vale.
I al cap d'un rato van portar 6 o 7 corbates. Digo, mira, Florentino, coge la que quieras. Van desaparèixer totes les corbates i ningú va dir, que és 10? Bueno, Madrid.
Madrid, eh?
Madrid és Madrid.
Però clar,
tu... Com que no paguen, així tenen calés.
Però tu que ets un home que t'has també mogut en aquests cercles, tu quan t'asseies davant de Florentino tenies la sensació de, això és un peix gros, compte aquí, imposava?
Sí, però no imposava. No té res a veure el Florentino actual amb el de llavors. Era un home respectuós, que parlava educadament. Jo tinc una altra anècdota el 2-6 al camp del Madrid, quan era a les llotges hi ha un lloc privat per a l'equip contrari. I quan anava la partida ens vam trobar allà tots, hòstia, contents, saltant, piquen a la porta i entra el Florentino. I tota la seva junta ens van vindre a felicitar pel partit que havien fet.
Imagina't.
Vull dir, no té res a veure el Florentino d'avui, a mi em sap greu dir-ho, però crec, tot i que ell digui missa, que no està bé físicament. No sé si mental, de lo que sigui. I ell que digui el que vulgui. Jo veient últimament, a més, l'esperpèntic que va fotre ahir, és, jo crec que mai a la història del futbol hi ha hagut una roda de premsa com la d'ahir, i ni crec que ni torni a haver-hi una altra tan esperpèntica com la que va fer ahir.
Ahir va ser històric. Albert, escolta, un dia et volem convidar aquí a l'estudi, vine i patem la xerrada amb calma.
Quan tu vulguis, a la vostra disposició. Doncs... Jo per Catalunya Ràdio, el que faci falta.
Ara, mira, això és...
I amb la Lloberes, vols que no coincidir? Sap, clar, que bueno, no sap el senyor Perrin, que jo i ell...
Carme,
què passa?
Tu saps que ets molt especial per mi, vale?
Ho has vist,
i
ja.
I si tu hi ets, encara més.
Vamos, doncs ja ho tenim, això. Doncs ja ho tenim. Perrin i Lloberes, aviat a la tarda de Catalunya Ràdio. Albert, una abraçada molt forta.
Apa, adéu.
Vinga, adéu.
Adéu, adéu.
Una pausa ràpida.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Què passa, Lloberes?
Per què anem amb delay, dius? Que anem amb retras?
Anem
amb
fatal de temps, perquè has xerrat molt. Has xerrat molt i no tinc temps pel Roger i la Marta.
Ah, raones molt.
Això t'anava a dir.
I molt bé.
Ah, molt bé.
No, mira, sobre un fons de qualitat i qualitat.
No, però que reparteixi el pastís també per nosaltres.
Sempre les meves enemigues sempre són les bones.
Avui hi haurà que no surti o tampoc?
Aquest ritme que anem, Lloberes, no.
Clar. No, però tenim un canal, el
canal
2.
Sí, el canal explosiu sempre hi són.
Els nostres fans mai poden, mai fallen.
Avui fem versió reduïda perquè juga a l'Espanyol.
Avui és més curta.
El futbol acabarà amb el que no surti d'aquí, ja ho podíem saber l'any passat, també.
Està nerviosíssim.
Que depèn què faci l'Espanyol, és que no cal ni retransmetre'l. Tenim uns partits, nano.
Segons com passa l'any que ve...
Contra qui jugueu?
Contra l'Atlètic de Bilbao.
Tant hi fa.
Estem en punt del descens.
Molt bé.
Estem molt...
Què tenim avui al que no surti?
Avui tenim novetats d'una de les nostres carpetes preferides, que és una història, no sabem si d'amor o d'aventura, entre dos actors. Una actriu molt icònica i un actor una mica més jove que ella.
La Aitana Sánchez-Gijón
i en Max Iglesias.
Que porta aquesta parella.
Segueix el foc ben viu.
És com un berenar que l'obres i dius...
No ben bé.
Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
A veure, que avui això ho fem diferent perquè la persona que el rep no sap de què va la pel·lícula, de res. Ja el tinc en línia? Hola, com estàs?
Hola.
Hola. Hola, sóc el Francesc Garriga. Estàs al cotxe amb l'àvia, Nel?
Sí.
I saps que aquí regalem cada dia una coca de berenar o no?
Sí.
Ah, sí que ho sabies? Escolta'm, doncs ja... Qui te la regala? Tu qui creus que te la pot regalar, aquesta coca?
La meva àvia.
La teva àvia? Que la tens aquí al cotxe amb tu?
Sí.
A veure, àvia, explica'ns, per què li vols enviar aquesta coca al teu net, que esteu aquí al cotxe junts?
perquè quan anem en el cotxe que va entreno sempre us escolta. I ell deia, un dia me la poden enviar a mi, ja, ja. Ah, i jo vaig dir, no, no, que estigueres te l'enviant.
Ah, mira, o sigui, que tu això ja ho havies escoltat aquí al cotxe amb la iaia, eh?
Ah, ho escoltava, us escolta.
Entrenament de bàsquet.
Li estem donant. Va a tenis.
Juga a tenis. Escolta, Nel, i quan tu escoltaves això, et feia il·lusió que també te l'enviéssim a tu un dia?
Sí. Però explica-li.
El moment dels és l'època dels monosíl·labs.
La típica entrevista a un menor que ja saps que no acabem de sortir dels monosíl·labs. En tot cas, la Maria i el Nel, que estan al cotxe compartint aquesta coca i aquest viatge cap a l'entrenament, que sigueu molt feliços i que us vagi molt bé, va. Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Veus que estan contents, Lloberes?
Bonic, no, a mi no me n'has enviat cap.
El teu marit que envia un WhatsApp.
Ai, com es diu el teu marit? Deixa'm buscar-lo, doctor, oi?
No.
Digues el nom.
No cal, perquè ara ja buscarem.
Sí, l'andalús. Doctor
Florenci.
Doctor de què?
Doctor de digestòleg.
Acabo d'inventar.
El trobarem.
És digestòleg, és dels bons, eh?
No, esclar.
Et fa... t'ho arregla ràpid, tot.
Ja està, però què és?